Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Vagin a saber si... podríem establir allò... una línia que contacta tots aquests casos quan vàrem parlar d'un altre estudi, perquè ens passem la vida parlant d'estudis, d'aquells estudis de la vida real, en què es deia que no ens ensenyen la part emocional de la vida i, en canvi, ens ensenyen tots aquells coneixements que s'han de tenir, està clar. Però tot allò que fa referència a les emocions no s'aprèn ni s'educa i sembla que cada vegada està més de banda. I no sé si alguna cosa a veure tindrà tot això en què després, a unes determinades edats, assistim allò, unes certes explosions en els titulars de primera pàgina dels diaris que es posen en guàrdia. Des del Centre de Reeducació de Vit, amb en Roman Pérez, com sempre. Roman, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Pot tenir alguna cosa a veure?
Sí. Dius la qüestió emocional.
Emocional.
Sí, sí.
Pot tenir alguna cosa a veure també amb aquest noi de 24 anys de França? Una qüestió emocional?
A veure, les emocions sempre hi són. El que passa és que tampoc són la causa de tot. En formen part, diríem. El que passa és que, per dir-ho així, la bogeria no és una emoció. Diríem, és una construcció mental amb forats, deficiències molt importants, amb la qual pot ser que per una emoció, o sigui, sigui el detonant, i són capaços d'unes actuacions que són impensables en la resta dels mortals.
D'acord.
Aleshores, això hem de
deslindar... No estem parlant del mateix.
Clar, aquest jove de 24 anys que fa, o sigui, no és una persona normal i corrent. No vull dir que els que maltractin els seus pares ho siguin, però sí que està molt més a prop. Està molt més a prop de que pot tenir molt més a veure, efectivament, amb vincles bastant deteriorats, amb vincles, però de persones que són neuròtiques com el comú de les, com la majoria de les persones. Mm-hmm.
Estem construïts d'emocions, també?
A veure, estem construïts d'emocions, estem construïts de vinculacions i de relacions. Jo crec que aquí tenim diverses vessants, no? És a dir, per una banda, potser el moment social, els canvis en el si de la família, de les formes de vincular-se, fa que, el que dius tu, que les emocions quedin molt en segon pla, que es tinguin poc en compte. Estem en moments en què es tendeix a l'actuació, es fan coses, es fa. I no es tenen estratègies.
Ho dic perquè més enllà allò del pensament així mig filosòfic, som éssers emocionals, més que éssers intel·lectuals, moltes vegades.
A veure, també som racionals, és a dir, som una amalgama d'aquestes coses, és a dir, tenim la cosa més natural, més pulsional, que està en nosaltres, i que és intern i amb la que ens hem de manegar. Tenim un jo, una identitat personal que implica un cap que pensa, és a dir, amb una vessant racional important, però, diríem, també tenim la part emotiva, sensible...
D'acord, farem un exemple molt simplista, molt. Podem tenir tres carreres i ser cum laude o el que sigui, i ser uns infeliços tota la nostra vida perquè no hem sabut conrear la part emocional o perquè ens falta alguna cosa... Clar, que té molt a veure amb la part emocional.
Efectivament, això. Aquestes tres carreres poden ser un intent compensatori de les altres mancances. No? És a dir, és un, per més carreres que fa, no acaba ni de sentir-se satisfet ni de trobar, però troba, diríem, potser una certa compensació. A veure, que estem fent psicoficció, pot haver-hi gent que tingui tres carreres i sigui la mal de feliç.
Sí.
Però sí que de vegades hi ha una tendència, o pot haver-hi, diríem, una tendència a compensar amb el cap el que no estem
però, és a dir, forma part del nostre benestar tenir les emocions ben tractades, per dir-ho així.
Sí, 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 és a dir, a veure, o si no les tenim ben tractades, és difícil que arribem a un benestar.
D'acord. Podem tenir més diners, menys diners, la casa més gran, la casa més petita, que si tenim les emocions ben tractades, diguem-ne que estarem bé nosaltres mateixos i el nostre benestar estarà més o menys assegurat, garantit, serem feliços, més o menys, bla, bla, bla.
Sí, 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 estarem una mica més satisfets, no? Ens sentirem millor, o sigui, hi ha una expressió molt maca que és de trobar-se bé dintre la seva pell. Bueno, aquesta, no? Trobar-se bé dintre
no,
la seva
pell. No és un parlar per parlar, aquesta expressió? Trobar-se bé allò dins... No,
no
té un sentit, això?
Té un sentit que és una expressió poètica, diríem, una metàfora, del vincle que tenim amb nosaltres mateixos. Nosaltres, com a mínim, sempre les dualitats sempre les tenim. No, entre el que diríem, no sé, el dematí diu, avui em quedo dormint, no vaig a treballar, no, i l'altre que diu, ostres, vinga, va, sí, quina ganes de quedar-me dormint, però va, que són i quart, no? Ja són en punt, aixeca't i som-hi. És a dir, que tenim un diàleg intern
amb nosaltres mateixos.
I aquest diàleg, de vegades, posa de relleu moltes insatisfaccions o un malentente, no?, entre les parts d'un mateix
entre allò que voldríem que ens passés i el que ens passa,
per
allò
exemple,
que voldríem ser i el que som, i allò que voldríem fer i no fem i...
Sí, aquí ja està, aquí està. Efectivament, no? És a dir, les emocions també, o sigui, tot té sempre un correlat emocional, de vegades ve primer l'emoció i després l'altra, de vegades, no sé, quan hem de fer una renúncia té una repercussió emocional. La raó de la renúncia no són les emocions. La renúncia va en contra de les emocions, però s'ha de fer igualment. I o sigui, si tenim un cap, si hi ha un principi de realitat que obliga a fer coses, per exemple, amb la crisi, hi ha moltíssima gent que ha hagut de fer o sacrificar una quantitat de coses molt estimades, no? O sigui, o la casa...
Sí,
o,
sí, sí, que han comportat...
Que han comportat una repercussió emotiva d'haver de fer, diríem, un procés d'elaboració, de pèrdua, un cerdol, que també se'n fa pels objectes, o per l'estatus, o no, per la qualitat de vida, són pèrdues significatives. I l'orgull, no, també es fereix, no, d'aquestes coses.
Estava en un lloc i ara estic,
clar,
en un altre.
Clar, o sigui, tot el que és pujar... Escolta'm, ara que un puja, surt corrent a dir-li a tothom, escolta'm, ara estava en dos i ara estic en un. I pujant, és fantàstic, ara estava en un i he baixat a quatre, ningú surt corrents a dir-ho.
O sigui que la majoria de coses que fem a la nostra vida tenen una incidència en les nostres emocions.
Sí.
La majoria. Diguem-ne, comprar un pa no, però diguem-ne, bona part de les coses que fem tenen incidències en les nostres emocions.
Sí. Això és rotundament així.
Llegim la notícia. Els delictes comesos per menors d'edat van baixar en conjunt a Catalunya l'any 2011. Tanmateix, es van incrementar en 55% les denúncies per actes de violència domèstica comesos per fills menors contra els seus pares. En concret, es va passar de 220 casos el 2010 a 342 casos l'any passat. O sigui que gairebé estaríem parlant no d'un cas al dia, però, vaja, gairebé. Segons la Fiscalia, segons dades provisionals de la Fiscalia de Catalunya, per contra, la violència de gènere exercida per menors contra les seves parelles es va reduir en un 50%. La fiscal superior de Catalunya, Teresa Compte, va alertar a la Comissió Parlamentària de Justícia que hi ha una xifra negra d'agressions de fills a pares no denunciades, sobretot quan els progenitors descobreixen que les mesures, allò que dèiem abans, poden perjudicar els nois, com per exemple l'aplicació habitual de l'ordre d'allunyament com a mesura cautelar. O sigui, quan se sap que pot tenir unes conseqüències pel fill i que aquestes conseqüències poden suposar allunyar-lo o ficar-lo en un centre o 50.000 coses, els pares se n'estan de denunciar. Compte també va avisar els parlamentaris que també van a l'alça els casos de violència domèstica contra la gent gran. Tot i que l'any passat les denúncies es van reduir un 6%. En aquest sentit, el fiscal en cap de Barcelona, Martín Rodríguez Sol, va avançar que ultimen protocols d'actuació ràpida per maltractes a la gent gran. En fi.
En fi. A veure, no, sempre és el feble, no? Aquesta és la qüestió. Com els llops. Els llops són molt forts, molt intel·ligents, molt àgils, van en manada, però sempre cacen el feble. No van al mascle de la manada a agafar-se-les amb ell, no, no. Els fan córrer, vigilen i veuen quin és el més feble. I aquell és el que van a... I les persones som així.
Dit així, esclar, no entra dins la nostra lògica de les coses que els fills agradeixin els pares. Agafat la notícia d'aquesta forma.
A veure, no, per què no entra dintre de la lògica? Perquè diríem, perquè els pares són els adults, són els que tenen un ascendent sobre els fills, són els que eduquen, els que no, ajuden o proveeixen per la construcció d'aquell ésser humà. I figura que dintre de les coses que han de quedar és una certa convivència i un respecte, si més no, que no arribi a uns nivells d'agressivitat i d'atac i destructivitat tan marcats. I, però efectivament hi ha alguns pares que sí, que tenen aquesta feblesa, que no poden posar-se forts, no? Per això quan la fiscalia diu clar, no, quan ve la fiscalia diu sí, no, o la solució de sí, l'assistent social és, diu denuncia, i aleshores diu, vale, merci, adeu.
Però és el meu fill i això no ho faré.
No ho farà. Justament, si pogués fer aquestes coses, ja hagués fet unes altres abans.
D'acord. Haig de suposar, Roman, que aquesta decisió té un component emocional.
Clar.
No ho faré perquè no puc.
Si exactament, exactament, perquè no pot.
Ja està, perquè no pot.
Ara, per què no pot? No, això, moltes vegades, són detonants de situacions que s'han estat gestant durant anys. És a dir...
Primera qüestió, doncs, per contrapesar-ho. Això no passa d'un dia per altre, ni en general un fill o una filla agradeix als seus pares d'un dia per altre perquè se li ha girat el cap. Vaja.
A veure, no és el més comú.
No és el més comú.
Per exemple, això pot passar en un brot psicòtic, no? que és un dia per altre aparentment, que no té senyals prèvies i de cop i volta comença a dir que venen...
Però diríem, Roman, que aleshores forma part d'una patologia determinada.
Efectivament, i seriosa.
D'acord.
Però diríem, la majoria d'aquests processos que són de deteriorament del vincle, és que el vincle té que veure amb la construcció del vincle i el devenir d'aquell vincle.
D'acord.
No passa d'un dia per l'altre.
Estaríem parlant d'una relació deteriorada o que es desenvolupa d'una manera...
Sí.
Diguem-ne, on la part més positiva de les emocions no apareix massa sovint.
Ni de les emocions i ni tampoc de la significació, del que representen les coses. Aquí hi ha també a nivell de lo simbòlic una feblesa, una pobresa, uns forats. No? És a dir, per què els altres ens horroritzem? Diu, però un pare mai, no se li pot. Perquè el que significa això... ens frena, ens genera rebuig, no? És a dir, com un pot ser capaç de la persona que li ha donat la vida? És a dir, la significació també és un element molt important en aquestes qüestions. Jo tinc com una cosa que també he anat aprenent, quan un fill tracta malament a la seva mare,
sí,
és que està fatal.
El fill.
Sí.
La mare també ho estarà, perquè
la mare també,
però quan un fill tracta malament a la seva mare, és que està fatal.
Clar.
Dius la mare, no dius el pare, o diries els dos, o especialment la mare?
Especialment la mare. Especialment la mare. Dic justament per lo primari del vincle, per la cosa més tendra, més directa, més... És a dir, que aquí hi ha un nano que està... A veure, vull dir que no pot estar bé amb si mateix, Quan dic que està fatal...
D'acord. És a dir, no et refer... Ha quedat...
Perquè de vegades et diuen... No, sí. Si m'és igual, és que és una pesada, és que no para de tal, no para de qual... A mi m'és igual. Jo, mentre per aquí em surt per allà, diu, mentira. Això pesa com una llosa, no? Perquè... o a no ser que hi hagi, diríem, ja una patologia més severa,
sí.
Però dintre del que és... Les
però com coses... que ho has comentat d'una forma bastant, no diré que categòrica, però sí, sense massa escletxes,
sí,
quan un fill o una filla maltracta a la seva mare,
sí,
és que no està bé amb ell mateix.
No està.
Té un problema...
Per la banda suau, diríem,
D'acord.
D'aquí...
Per la banda suau.
D'aquí en amunt. En amunt. És a dir, o té uns desequilibris personals en el manegament de les seves de l'agressivitat, sobretot, no? Molt sever.
Perquè matisos, maltractar i que disculpin els oients, maltractar vol dir-li la seva mare, jo què sé, puta?
És una de les vessants. Però una cosa no és un insult esporàdic.
No, no?
És una forma de vinculació on constantment hi ha una denigració de l'altre per posar-se a ell, òbviament. Ell o ella. Més aviat ell.
Ell.
Però també ella, pot ser. No és que no.
O sigui que la mare queda en una posició, diguem-ne, de debilitat.
Sí.
D'inferioritat.
Sí. Sí, perquè no es pot posar forta.
D'acord. I aquí hi ha... Esclar, hi ha estima aquí o...
Aquí està la qüestió. Imagina, si no hi ha estima, perquè, si no estimes a la teva mare...
Ens plantegem una relació així, aquest fill o aquesta filla podrà dir que estima... a sa mare o encara hi ha estimació per aquí o la mare podrà dir que encara els estima
sí. Wow. És que el que passa és que és una estimació molt ambivalent, és a dir, on hi ha una part d'estimació però aquesta estimació no serveix per refrenar una sèrie d'atacs, una sèrie d'agressions, una forma de tracte humillant i denigrant.
Esclar, no? Cada cas
de domini,
de domini.
És un domini sobre l'altre.
D'acord. Clar, cada cas deu ser un món, però això com pot començar? Diguem-ne, habitualment, com pot començar? Des del moment en què els pares o la mare no sap reconduir determinades situacions, no sap dir que no a temps, o...
Bueno, a veure, efectivament, o sigui, això s'ha anat alimentant. Una, pot tenir diverses...
Sí. I aquí estem parlant del cas ideal, diguem-ne, la mare rep aquesta agressió, però no estem parlant, per exemple, del paper que pot haver tingut la mare o el pare davant d'aquest fill o d'aquesta filla per anar creant també aquest vincle deteriorat.
Efectivament, fixa't, una de les característiques serà que el pare o no hi sigui directament, ni present de cap manera... o que tingui una impossibilitat per intervenir, no, i marcar una mica, no, i frenar i posar les coses a puesto.
D'acord.
No?
Ens vindries a dir, però, si passa això, és que hi ha hagut agressivitat d'una forma continuada, agressivitat entesa de moltes maneres, sí, però d'una forma continuada en el temps.
Sí.
Sí, d'entrada, això, un fill no es porta així, ni una filla es porta així, perquè, mira...
No. Això té un... I, efectivament, hi ha una sèrie de qüestions que s'han anat permetent, no? O sigui, tolerant. Però en el mal sentit de la paraula, de tolerar. Que diríem que s'han inhibit els pares d'intervenir o de posar els mitjans. Aquestes coses... com dèiem, o sigui, s'han arrossegat al llarg d'anys, és a dir, aquesta senyora ja ha anat patint petites formes de maltracte i de desconsideració que ha anat o perdonant, obviant o evitant d'afrontar.
D'acord.
I de vegades no vol dir que sigui una mala persona aquella mare, ni molt menys. Pot ser, per exemple, una persona que no sàpiga com afrontar les coses. No, és
que, diguem, que hi ha un conflicte afegit, per tant, no?
Efectivament.
A part d'agradida, la mare es pot sentir culpable de no haver fet les coses bé,
i tant,
perquè la filla, amb perdó, li ha sortit així, sí, o el fill li ha sortit així,
sí,
i a la seva amiga resulta que el fill o la filla li ha sortit... Vaja.
Aquesta culpa és part... La culpa, diríem, el sentiment de culpa, no? Perquè culpa, en principi, no en té, però el sentiment de culpa... fa que justament que a sobre accepti, per dir-ho així, o permeti més el maltracte, perquè és part de la pena.
Vaja.
No,
és a dir, no ho he fet bé, haig d'acceptar això.
És el càstig que tinc per no haver-ho fet bé. Aleshores, clar, no són relacions.
No.
A veure, hi ha un component aquí patològic important. És a dir, no és una persona que, és a dir, que té mancances molt severes, és a dir, és una persona que no sabem com ha arribat a la maternitat, quina història ha tingut, però normalment, o sigui, aquí ja també, ella també, aquesta mare, ha sigut filla dels seus pares i també haurà passat lo seu. Intervenen també molts altres factors, és a dir, hi ha factors socioculturals també importants en aquí. Però, tot s'ha de dir, diríem, també és menys freqüent, jo no tinc, òbviament, estadístiques, però per lo que he vist és menys freqüent en classes, per exemple, mitjana o mitjana baixa.
No és menys freqüent.
Sí. Però també passa.
També.
I això és el que de vegades...
Vaja, que no se n'escapa ningú.
No se n'escapa ningú, exactament.
No se n'escapa ningú, no ho sentit, que això no és com una rifa, eh? En Roman ja ho saben, que no dic... Poden passar moltes coses, però en general...
Tenen un background...
Aquí està, és a dir, si se sembra d'una determinada manera, es recull d'una determinada... En general, sempre ens has dit això, llevat que puguin passar 50.000 coses, però en general, si se sembra mínimament bé, es recull mínimament bé.
Diríem que aquestes coses no arriben a aquests extrems. Poden haver-hi mals vincles, no? O relacions més dolentotes. Però no arriba a aquests extrems de domini o de permetre, de passivitat. Aquí està, de passivitat per part dels pares.
I aquí suposo que hi ha aquell afegit, com deies fa un moment, el fill o la filla no deixarà mai de ser fill o filla. La parella pot deixar de ser-ho. Però, esclar, no es deixarà de ser mare ni es deixarà de ser pare de determinat fill o filla, no?
No, però diríem probablement sí hauràs de fer el dol per al fill que no has tingut, que tu pensaves que tindries, que tu volies tenir i que pensaves que estaves fent per tenir i no és exactament aquest que tens, ni molt menys. Quan tu deies d'aquest risc que és la pèrdua d'un fill, efectivament...
Allò que diuen molts pares, que el pitjor que pot passar és que els pares vegin perdre el fill i no el fill, que la llei de vida veurà, en principi, ha de veure morir abans els pares. No?
Exactament. Això és... No hi ha paraula per definir-ho i el diccionari no la té. No? Perquè si perds els pares ets orfe.
Exacte.
Perds el company ets vidu.
Però si els pares perden el fill...
No hi ha paraula.
No hi ha paraula. Això, no? Però tu estàs parlant aquí gairebé d'una mena de mort en vida.
A veure, aquí és com... Exactament. Una espècie de mort en vida, una espècie inclús desitjar-li la mort al teu fill. No? És a dir, aquesta gent...
O a l'inrevés, en algun moment, suposo.
Que el fill, els pares... Clar, però el fill ja va en la
línia. Sí, ja va en la línia del maltractament.
Però pels pares, acabar dient, mira, si es morís, no? Seria una solució. I arribar a desitjar la mort. Sigui per l'odi, sigui per la solució que implicaria. Són relacions...
Estem en un cas... Molt extrem.
Molt deteriorat.
Molt extrem, però a partir d'aquestes xifres que diuen que Catalunya es van denunciar l'any passat, es van denunciar 341 casos denunciats. O sigui, que la denúncia comporta, com dèiem fa un moment, que aquesta persona pugui ser allunyada del seu nucli familiar o ingressada en un centre per ser tutelat, etc. És a dir, que porta aquest trauma afegit als pares.
Però sí... I això m'ho he trobat moltes vegades. A vegades també es traumen els educadors socials, els EAIAs que han d'intervenir, i perquè són mesures dràstiques. Però s'han de prendre quan s'han de prendre. Perquè moltes vegades no es prenen a la primera o a la segona, es prenen quan ja, diríem, hi ha hagut no sé quantes denúncies, i aquella gent viu en un calvari des de fa 3 anys... Clar, el dia que prens la mesura, ja està tothom incendiat.
Anàvem a preguntar, això es recondueix?
Això es recondueix.
Quan les coses es fan, triguen tants anys, com deies tu, a fer-se malbé, durant molts anys s'ha anat fent malbé, allò que s'ha anat fent malbé durant tants anys, es pot arribar a reconduir?
Es pot arribar a reconduir. Entenen o no entenen la reconducció com que cada dia dinaran tots plegats i cantaran, no?, després i ni res de tot això.
El que està perdut, està perdut.
Efectivament, acceptant, veient què es pot salvar
d'aquella, que està perdut.
De la relació i del patiment de cada un d'aquells subjectes. És a dir, que salvar els mobles. No. Tot no ho salvarem perquè és que efectivament hi ha coses aquí irremediablement perdudes.
O sigui que com que som éssers emocionals, ens queden marques de les coses.
Això és absolutament traumàtic. Tot això és pels pares és altament traumàtic. Vaja, això és desgràcia a la vida. Això la vida es gira altament amb un patiment horrible, una culta enorme, una vergonya social...
Estem parlant, diguem-ne, d'una situació que res té a veure, és a dir, aquest problema no és ni un problema laboral de si el fill té feina o no té feina, de si té estudis o no té estudis, de si cobra al final de cada mes o no cobra, de si té atur o no té atur, res de tot això. I en canvi, suposo que monopolitza la vida absolutament davant de qualsevol altra cosa una situació d'aquest tipus.
Clar, sí, passa per davant de tot.
De tot.
Ja es pot tolerar menjar cada dos dies, no? I no, sent una situació que no és agradable i que és molt difícil de portar. Però això és molt més difícil de portar. I és molt més destructiu i és això, destrossa les vides. No?
Avui ens agradaria acabar, home, per aquells pares que puguin pensar, Déu-nos en guard que a mi em passés una cosa així. Tenen dret a pensar-ho?
Jo crec que els pares no convé que pensin masses coses, vull dir,
entre elles aquesta.
No, el que convé pensar és tenir confiança en les coses que els pares van fent. Tenir present que els fills sempre deceben, no? Ahir vaig estar en un grup de pares, no? I la cosa anava al voltant de la gelosia, no? I al final diu, "Bueno, però quins són les estratègies, no, per resoldre el problema?" Dic, mira, ser germans no és un problema. Ser germans té aquests components, no, que es barallen, que hi ha conflictes, que tal. La qüestió és quina comprensió hi ha del que estan manifestant i quina és la part que toca tolerar i quina és la part que toca reconduir d'alguna manera, no? Aleshores, si els pares se n'ocupen dels seus fills, estan per lo que han d'estar, encara que els fills decebin en algunes coses o no tot vagi tan bé com els agradaria als pares, també han de poder veure quantes coses sí operen, sí funcionen i quants inputs tenen de coses que van bé a l'escola, amb els companys, encara que alguna vegada digui algun taco. Si un dia diu no sé què, no és pensar que... o encara que de vegades es puguin mostrar insensibles davant d'alguna cosa, però no veus que si li fas això l'altre plora, diu, m'és igual, no? I el pare diu, ja està, aquest és un sàdic,
li està bé,
ja s'ho mereix, no? que diríem que hi ha manifestacions de tot tipus, no? Que no tots són amors i tendreses, però que això no té res a veure amb situacions tan altament deteriorades com aquestes, i on et deia, també s'ajunta a un factor sociocultural, perquè tot això que dius tu, normalment són famílies molt poc estructurades, amb problemàtiques variades, a veure, són nanos que han fet moltes vegades molt de carrer o poca vida familiar... És a dir, que no acostumo, o sigui, és excepcional que passi en...
Això sí que és estadística, eh? Una bona vida familiar, dit així, amb tots els matisos del tòpic, una bona vida familiar, diguem-ne que porta una bona convivència futura, en la majoria de casos.
I, o sigui, no només la convivència, sinó les estructures personals suficients com per poder tenir vincles
com per parlar,
predomini la cosa constructiva.
Com per parlar de respecte, d'estimació, com per parlar de tots aquells valors de la vida, no?
I que un pot fins i tot odiar els seus pares. Però això, diríem, junt amb l'estimació. I hi ha molta gent que diu, jo és que la meva mare no l'estimo, l'estimo molt poquet. Francament. Prefereixo no veure, de grans, ja prefereixo no veure.
Hi ha persones que ho diuen així. Sí,
però no l'agredeixen.
No, esclar. Diguem-ne que donen ja aquesta relació per
perduda. Que és igual. O que és el que és i la decepció és tan gran que no poden, no veuen reparació possible. Sí. Però no dona peu a aquestes agressions i a aquests atacs tan brutals. Una salvetat o una altra qüestió. Aquestes, efectivament, augmenten les denúncies, cosa que ja està bé, perquè més val que es denunciïn aquestes coses, però a mi, per exemple, em dol molt més la situació inversa. és a dir, les agressions als menors, els abusos amb els menors. Perquè els adults, bueno, ja han crescut, ja són grans, figura que ja saben el que es fan. Són els que han decidit tenir els fills, amb la qual tenen una responsabilitat que, a veure, pobres, hauran fet el que hauran pogut, però
la tenen. Diria,
la tenen. En canvi, el nen...
El que ens has dit sempre, no la poden deixar de banda perquè la tenen.
Sí, i si la deixen de banda porta un munt de conseqüències.
Sí, 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 sí.
Però diríem, i d'això n'han de fer-se responsables, del que han fet i del que no han fet. No vull dir culpables, però sí responsables. Ara, els nens petits, que són, diríem, abusats d'una o d'altra manera, sigui agressivament, sigui sexualment, sigui... aquí no hi ha responsabilitat quasi en el fill. No, què pot fer el menor davant d'un adult que amb tots els seus recursos i abusa en el sentit que sigui del menor? Això és molt més terrible i crec que aquí justament hem de fer moltes més coses per intentar que això es denunciï, que diuen que està a prop del 2%, és el que es denuncia. És a dir, que hi ha... El panorama és realment molt lúgubre.
El que dius no té res a veure amb un clatellot a temps, eh?
No.
És una altra cosa.
És una altra cosa.
El clatellot a temps, en Roman ho ha comentat alguna vegada, i ningú ha viscut traumatitzat per un clatellot a temps, eh?
No, en principi
Estàs parlant d'una altra circumstància, d'una altra relació i d'una altra mena de diguem-ne, per dir-ne vincle, per dir alguna cosa, o aprofitar un vincle per altres interessos.
Efectivament. No, és a dir, on el menor queda desprotegit davant de l'adult.
D'acord.
Diríem, aquí l'adult no està desprotegit davant del menor, s'hi sent desprotegit, i s'hi sent impotent, però no ho està. És a dir, no ha sabut portar endavant la seva potència, però opcionalment hi era. És a dir, potencialment
encara
hi era.
Encara que sigui tan dur...
Sí.
Ho havia tingut la possibilitat.
Clar, no va saber com.
Sí.
No va saber com.
D'acord.
Jo ni li otorgaria dolenteria.
Sí. No? I els menors davant una agressió dels adults no han tingut mai la possibilitat de defensar-se.
Com et defenses?
D'acord. 10:52, hem fet avui un encaix, un parèntesi, amb les
notes
que portava en Roman a partir d'aquest titular del Punt Avui. En la seva primera pàgina es multiplica la violència dels fills contra els pares. Divendres que ve hi tornarem, esperem que en quelcom una miqueta més edificant. Que també n'hi ha,
Veritat.
Només faltaria. Roman, gràcies. Fins divendres que ve.
A vosaltres.